Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu. Avui obrirem aquest informatiu amb una entrevista que vàrem mantenir el passat dimarts amb el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, per repassar algunes de les qüestions relatives a la nostra comarca i a la demarcació. Ja us avancem que Poblet no parlarà en cap moment del Rally RAC Catalunya Costa Daurada i la decisió dels alcaldes de la comarca de demanar que la nova edició del Rally no passi pel Priorat. I no ho fa perquè l'entrevista va ser enregistrada, com us dèiem, el passat dimarts entre les 6 i les 6 i mitja de la tarda. I el ple del Consell Comarcal, on Joan Carles García, el president, va informar dels resultats de la votació feta al Consell d'Alcaldes, va començar el mateix dimarts a les 7 i mitja. La propera setmana buscarem les valoracions de les diferents administracions i institucions que organitzen la prova. Ara, però, toca començar l'informatiu amb els titulars. La Carta Europea del Turisme Sostenible de la comarca cada vegada més a prop. Aquesta setmana, l'avaluadora d'Europarc ha visitat el Priorat. Èxit de participació i vendes de la sisena edició de la Festa del Vi Solidari del Marroig. L'Ajuntament de Falset i la Universitat Rovira i Virgili col·laboraran en la investigació del Call Jueu de la capital del Priorat. I en el temps dels esports farem balanç de la primera edició de la Gran Fondo Priorat, que es va celebrar el passat dissabte. Aquest informatiu d'avui el comencem amb una entrevista amb el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, una entrevista enregistrada el passat dimarts a la seu de la Diputació, pel que hem de començar, doncs, agraint a Josep Poblet el fet que ens hagi deixat entrar a la seu de la Diputació per dedicar-nos una estoneta per tal de repassar com està la demarcació de Tarragona i si el temps... Si disposem de prou temps també per veure com està el panorama en general, simplement l'expressió.
Disposem de prou temps, és un plaer rebre Ràdio Falset a la seu central de la Diputació. De fet, tenim quatre quadres que ens guaiten de paisatges prioratins. No els he fet penjar avui perquè venia, sinó que hi són sempre, i per tant no és res del que passa al Priorat aliè a aquesta institució, i així com en moltes ocasions he sigut jo que m'he desplaçat davant dels micròfons a la seva seu de Falset, avui ho hem fet al revés i espero que diguem que sigui igual de satisfactori.
L'última vegada vam quedar que així seria, que hi hauria la torna de la visita que ens vau fer als estudis de Ràdio Falset. Si us sembla, però, comencem per una qüestió una mica més tècnica. Fa un parell de setmanes es va aprovar la darrera anualitat, la d'enguany del PAM, de la Diputació, de cara als municipis. Era la final del període 2013-2016. Una mica, no mirant tan enrere sinó més endavant, ja s'ha començat a veure com serà el nou PAM, el nou període del nou PAM?
Efectivament, els 23 municipis de la comarca del Priorat, que per cert és... junt amb la Terra Alta i la Conca, són les tres comarques que per càpita tenen l'índex de participació de la Diputació més alt. A vegades aquestes coses s'han de conèixer pels propis ciutadans i fins i tot per altres comarques que no són les que acabo d'anomenar, que cal que des de les institucions, en el lloc on hi ha un municipalisme de gra petit, que en dic jo, però de persones igualment importants que la resta del territori, es faci una discriminació positiva a favor d'aquests llocs on l'orografia, les comunicacions i les facilitats no són les mateixes que en altres llocs. Per tant, els municipis ara estan gaudint de la darrera anualitat, com deia vostè, del Pla 2013-2016, que s'extingirà així que s'acabi l'any i que arribin les últimes certificacions de les obres o de les despeses que s'hagin pogut justificar d'acord amb les bases que existeixen. I en aquest mateix any que estem, doncs és feina de la Diputació i dels seus diputats i del propi president determinar les bases del Pla d'Actuació Municipal del proper quadrienni, que és el 2017-2020. Sempre anem un any encavalcats diferent, perquè doncs el primer any és el que s'aprova i després regeix pels quatre anys següents. Com que els mandats municipals comencen a mig any, per tant sempre es produeix aquest efecte i un mandat corporatiu substitueix l'altre i per tant no hi ha mai interrupció. En aquest sentit, el que ja saben els alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores és que hem fet un esforç, malgrat que no hem tingut més ingressos, les nostres economies s'han orientat una vegada més a incrementar el Pla d'Actuació Municipal. Per tant, tots els municipis del Priorat, com tots els municipis de la resta del conjunt del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, veuran incrementades les dotacions econòmiques del Pla d'Actuació Municipal a favor dels seus ajuntaments.
Continuarem parlant d'inversions inversions i despeses?
Continuarem parlant del que vam començar a parlar, crec que en el 2009 o 2010 aproximadament, que vam començar a veure que els, hi havia dificultats per fer 100% inversió i que per on hi havia més mancança era amb el manteniment de determinades despeses i el manteniment de determinats serveis públics i de béns i de patrimoni i d'equipaments. I per tant vam fer possible que hi hagués una part que decideix el mateix municipi que vol destinar a despesa corrent i una part que destina a inversió. No tot és subvencionable des del punt de vista de la despesa corrent, per no crear allò que en podríem dir mals vicis en les pautes organitzatives de les administracions, però sí que hi ha coses que s'han de subvencionar perquè no hi havia liquidez als ajuntaments i per tant no haguem pogut mantenir molts dels serveis municipals amb el grau de qualitat que els veïns mereixen. D'aquí ve aquesta determinació. Ara seguirem així. Probablement, i no vull ocultar-ho, no és que hàgim sortit ni de bon tros de la crisi, però la situació recessiva no és tan dura com era.
Els ajuntaments, amb les mateixes dades de l'Estat, han fet la feina, o sigui que la situació que patien fa alguns anys, en principi hauria de millorar.
Efectivament, i ha millorat. Costa de manifestar-ho amb contundència, perquè dius, la millora no és una millora ostensible, però s'han corregit algunes de les inèrcies que hi havia i hem injectat liquidesa, hem injectat subvencions, s'han fet esforços per contenir la pròpia despesa des de cada ajuntament i ara és normal que comencem a plantejar molt tímidament, molt incipientment, una progressiva reducció de la despesa i un progressiu increment de la inversió.
Els han demanat als ajuntaments, als consistoris?
Bé, en el diàleg bilateral que mantenim, ells també ho comparteixen, que acostumar els ajuntaments a subvenir la despesa ordinària és un mal camí. S'ha hagut d'emprendre en temps de crisi profunda, perquè si no el mal haguera sigut major, i per tant l'hem hagut de protegir tant com hem pogut aquells serveis que ja existien. Ara que la situació comença a minvar una miqueta, haurem també de corregir una miqueta a la baixa, que no vol dir treure, que vol dir que seguirem subvencionant o ajudant a la despesa, però en vez de fer créixer aquest paràmetre, l'haurem de començar a reduir fins a pensar en un horitzó llunyà encara en el temps, en el que tornem a aquesta posició zero inicial. I té lògica que així sigui. L'equilibri d'un municipi és tan important com la seva autonomia. Vol dir que l'ordinari s'ho ha de poder atendre els mateixos veïns amb el seu ajuntament al front. És en lo extraordinari que, en funció de la teva demografia, de la teva economia, de la teva posició i de la teva dimensió, t'hi han d'ajudar administracions de grau superior. Però en l'ordinari un ho ha de poder pagar per si mateix. Quan no ha sigut així o no ha pogut ser així, la Diputació ha fet possible que pogués seguir sent així subvenint-ho, però quan pugui tornar a ser de la manera que ordinàriament era, hem de recuperar aquella normalitat i, per tant, les inversions que farem, que no minvaran en quantia, al contrari, segurament que creixeran, aniran destinades a incrementar la qualitat de vida, les infraestructures, els equipaments i les oportunitats, naturalment, de garantir un model estable de viabilitat per cada un dels municipis.
Ha fet sortir les infraestructures i, tot i que corre el risc de ser molt pesat, ja sap que sempre li preguntem pel pla zonal de la comarca, ja que tenim dos vies que importen molt, ja que de moment només són camins asfaltats, estem parlant del camí coneix Escaladell i la Morera del Montsant, i el camí que el camí asfaltat coneix Guiamets amb la carretera nacional 420, prioritaris al pla zonal de carreteres de la Diputació. Sempre li estic preguntant per aquest pla zonal.
Sí, sí.
S'ha avançat una mica?
No es consideri que es fa pesat, sinó que em pregunta d'un tema de màxim interès per la comarca. Per tant, demanar per això és demanar per les prioritats que té establertes la comarca, que he de dir-li, estic del mateix costat que vostè quan m'ho pregunta, i dels ciutadans de la comarca, i de la Morera, i d'Escaladei, i dels Guiamets, i per tant, i de Torroja, i de moltes altres situacions que hi ha. Ara que vostè sap que fa poc vaig anar a Torroja del Priorat, doncs em comentaven també un d'aquests camins que té per a unir amb la Morera de Montsant i que, per tant, tindria interès pels seus veïns poder anar pel dret i no haver-hi d'anar per un camí que fan molta més distància. Per tant, totes aquestes situacions es van al seu dia identificar una per una i estan situades en el Pla Zonal de Carreteres. El Pla Zonal, ara no voldria que s'entengués això que diré com una, diguem, tirar pilotes fora, que es diu col·loquialment. El Pla Zonal es va fer per la Diputació amb col·laboració directa de tots els ajuntaments a través dels Consells Comarcals i és un document que democratitza d'una manera plena el que són les prioritats en matèria viària al conjunt del Camp i de l'Ebre. Això era fonamental. No pot un president o presidenta de la Diputació i un alcalde o alcaldessa bilateralment decidir quina és en cada moment la prioritat. ha de ser un pacte global del territori que posi aquestes prioritats amb criteris socials, econòmics, tècnics i que, per tant, fixi un model absolutament indiscutible, que naturalment pot ser revisable en el temps i que pot fer modificar aquestes prioritats en funció d'altres coses que hagin sorgit. El govern el té damunt la taula i acabem de tenir ara notícies recents, això és primícia, per part del secretari de Mobilitat, el senyor Ricard Font, de que és molt probable que enguany es comenci a desbloquejar i rebi l'aprovació del govern. Ja veurà per què, però quan determinem socialment, com vostè i jo estem fent ara, que un camí li convé passar a ser una carretera, aquesta és una decisió transcendent. El camí és municipal o intermunicipal. Quan passi a ser una carretera, és un bé que haurà de passar a propietat de la Diputació, vol dir a mantenir-ho de per vida, o a propietat de la Generalitat de Catalunya i a mantenir-ho també de per vida. Per tant, aquesta transcendència té un impacte econòmic molt gran en pressupostos futurs de les institucions públiques que acabem pagant entre tots. Per tant, és un tràmit que naturalment s'ha de fer emparat amb criteris d'utilitat social i naturalment de desenvolupament econòmic i d'equilibri territorial. I això no ho pot decidir només una part o una altra part, sinó ho ha de proposar l'Ajuntament, ho ha d'estudiar la Diputació, ho ha de definir en quines prioritats està i el govern, en definitiva, és qui ha de sancionar a tot el país quan es fan passos d'aquesta magnitud.
Si hagués de fixar un calendari ni que sigui a molt llarg termini, quin fixaria?
Me sabria greu equivocar-me perquè podríem generar expectatives errònies, però si en el 2016 queden aprovats aquests tràmits, doncs, amb tota lògica, insisteixo, com que quedarà enregistrat el que dic, en tota lògica, diguem, el 2017 i el 2018 haurien de ser anys claus ja per avançar amb la solució d'alguns d'aquests temes que vostè m'ha dit. Fixi's, n'hi ha algun que m'ha dit que també li he de fer un esment. El cas de la carretera dels Guiamets és diferent. Aquí hi ha, si ara no recordo malament, hi ha un camí que no està amb aquesta prioritat, que seria la voluntat del municipi que passés a ser carretera, hi ha una carretera que és de l'Estat i una altra que és de la Generalitat. I, per tant, les competències de la Diputació en aquell àmbit, ara li parlo de memòria, l'últim cop que vaig estar als Guiamets en visita oficial, vaig estar reunit amb les autoritats locals que hi havia en aquell moment i fins i tot amb les persones que ja havien anunciat que es presentarien com a responsables en les properes eleccions, que han sigut les que ja han tingut lloc el 2015. I, per tant, independentment de qui les vagi guanyar o de qui les vagi perdre, hi va haver una interlocució, diguem, amb clau de present en aquell moment i amb clau de futur per identificar tots en quin punt ens trobàvem. I recordo que el problema requeia bastant més en la Generalitat que no pas en la Diputació de Tarragona pel que feia a les comunicacions als Guiamets. I ho recordo amb un punt de desesperança perquè doncs, sé que allò és una situació complexa, difícil d'arreglar perquè l'actuació que hauria de fer la Generalitat té un abast, un recorregut important, que en aquell moment no se li coneixia atribució de recursos i la capacitat de la Diputació que havia sigut, doncs no era en aquell moment perquè la carretera de la Diputació havia sigut traspassada a la Generalitat i per tant, insisteixo, hauria de verificar millor, però crec que el problema dels Guiamets era bastant més complicat que determinar una quantia o aprovar un pla zonal. Era una qüestió de competència d'una altra administració.
Ens quedem amb aquesta idea i a veure com s'acaba desenvolupant aquestes...
Bé, però tot això no és fred perquè, doncs, per exemple, ara, sense anar més lluny, en els últims mesos hem fet actuacions a la Figuera, hem fet actuacions al Molà, hem fet actuacions al Marroig, hem fet actuacions a Pradell de la Teixeta i a Lluà, i a Torroja del Priorat, com li deia abans. Per tant, hem actuat sobre la T730, la T734, la TB3223, la T712, i hem invertit en poc temps al conjunt de la xarxa viària de la Diputació a la comarca del Priorat i es distingeix fàcilment perquè es veuen aquelles carreteres que estan en un correcte estat d'asfaltat, en un correcte estat de senyalització horitzontal, en unes cunetes que fan la funció de cuneta i de rambador perquè no tenen pendent perillosa i que estan adequadament senyalitzades verticalment també. Aquestes darreres inversions, sense anar més lluny, aquest últim paquet que li acabo de dir, ha comportat gairebé 700.000 euros. Per tant, la inversió sobre la xarxa, que a vegades, com que es fa esmiculadament a diferents municipis, no en som conscients, doncs en els últims mesos, en aquest conjunt de municipis, s'hi han invertit doncs, aquesta xifra, 664.062 euros en manteniment i obra nova, doncs, com els accessos de Torroja i el Lluar, que vam resoldre una pendent que la vaig anar a veure jo personalment, doncs que feia patir, que hi havia alguna diguem, sortida de calçada i que es va anar a millorar i que és de les darreres actuacions que va fer l'anterior cap de carreteres, que coneixia molt bé aquesta circumstància, que em va dir: president, això quedarà fet quan abans de que ja ho deixi. Per tant, sé perfectament en quin estat tenim la xarxa a la comarca del Priorat. Conec fins i tot personalment algunes de les actuacions que s'hi han dut a terme perquè les he anat a veure junt amb les seves autoritats locals. Sé les que s'han resolt i, naturalment, també hem d'informar d'aquelles que encara no ho estan i explicar per quines causes no hi estan.
Si ens acaba el nostre temps, però m'agradaria plantejar...
S'acaba ja el temps? Pensava que teníem més temps avui.
És el temps de l'informatiu i estem encaixonats en aquest. Tot i així, senyor Poblet, sí que m'agradaria preguntar-li, tornant a obrir el focus, la demarcació de Tarragona, en el darrer informe de conjuntura econòmica, la Càtedra d'Innovació i Empresa de la URB assenyalava de que la situació de l'economia a la demarcació millorava, tant pel que fa a l'atur com a l'ocupació, com les exportacions i importacions. Tot i així, assenyalen de que no s'estan, costa molt tornar a valors del 2008. Com a president de la Diputació, quan veu i sent això, què sent?
Home, costa tornar a valors del 2008 quan parlàvem de valors positius, però quan parlem de quines bases havien portat amb aquells valors positius, no ens en sentim tan orgullosos, però aquelles bases que van fer aquells valors tan enormement positius són les que ens van ajudar a caure també. Per tant, jo estic molt més conforme amb les bases que s'estan sentant ara, resultat d'una analítica que, vulguis o no vulguis, ens hem hagut de prendre tots de per on havíem fallat, per no tornar a posar les bases mal posades de manera que ens tornin a produir uns números molt llaminers, però que després no tenen consistència. Jo crec que ara la recuperació laboral s'està produint, no amb la qualitat ni amb la velocitat que voldríem, però s'està produint. La recessió econòmica ens ha començat a lliscar en una altra direcció. Diguem que abans, deixi-m'ho dir un exemple molt, molt, diguem, ciclista, si vol. Pedalàvem molt i fèiem un gran esforç, però el vent ens venia de cara i no aconseguíem agafar velocitat. D'un temps cap aquí ens ha començat a bufar lateralment i pel darrere. Vol dir que amb el mateix esforç, ara la inèrcia ens ajuda també i, per tant, llisquem amb major facilitat. Amb no tant esforç aconseguim uns millors resultats. Sobretot això es refereix més a l'ocupació que a altres coses. I per altra banda, no s'ha de baixar la guàrdia. Jo ara li parlava d'actuacions en carreteres, però el Priorat mateix, fa molt pocs dies vam signar el conveni únic amb els Consells Comarcals que injecta economia, que fa pluja a tota la comarca, amb serveis socials, amb xarxes de camins, amb qualitat de vida, amb transport escolar no obligatori, etc., que s'enfilaven a gairebé 400.000 euros. Que és el que posem a disposició del Consell Comarcal. O hem signat els 10 comarques, els 10 plans d'ocupació, que té com a missió generar ocupació i donar un alè d'impuls econòmic a famílies que fa molt de temps que tenen atur de llarga durada el seu membre principal o alguns dels seus membres, amb una actuació que s'enfila gairebé als 60.000 euros, que permetrà que en el conjunt de la comarca, i segons indiqui el Consell, s'hi puguin fer aquestes qüestions. O, per altra banda, la promoció turística. Vostè ja sap que el Priorat és, i ho he d'agrair, institució confiada amb el conveni Corner. Vol dir que allà on anem a promocionar Costa Daurada, allà està el Priorat al costat, amb els seus vins, amb els seus olis, amb el seu paisatge, amb la seva carta al paisatge, amb el seu patrimoni històric, amb tot el que comporta. O, doncs, per no dir-ho també, amb aquells serveis públics que són essencials, com és el cas de l'Escola d'Educació Especial Alba de Reus, que, com els oients del Priorat saben, està especialment configurada de fa 35 anys al servei del Baix Camp i el Priorat, per a aquelles persones que tenen necessitats educatives especials i que estan rebent una educació adient a les seves necessitats per un personal altament qualificat i que, naturalment, això té un servei públic d'una sensibilitat i d'una importància extraordinària, no només pels alumnes, sinó per les seves famílies, que naturalment reben aquesta atenció preferent i prioritària a les necessitats dels seus fills. Per tant, fixi's que si anem estenent una mica el cercle del que sense moure'ns de la Diputació són accions de caràcter social o de caràcter econòmic a la represa del Priorat, són moltes, i encara naturalment me'n deixaria d'altres que, singularitzant-les, explicarien més bé la situació. Què vol dir això? Vol dir que no podem refiar-nos? Vol dir que si hem après nota de l'antiga crisi o de l'antiga recessió hem de posar les bases d'una altra manera? Vol dir que no n'hi ha prou en fer una gran actuació o dues grans actuacions, sinó que la pluja fina i persistent, i ja entenen quin sentit parlo de pluja, no parlo de pluja, diguem, climatològica, o pluja, diguem, de derivada dels efectes naturals, sinó la pluja de les actuacions públiques, amb estreta aliança, municipis, comarca, Diputació, Govern de Catalunya, en la mateixa direcció del diagnòstic que hem fet i, naturalment, apuntant al Priorat com una comarca que, per la seva extensió, però també per la seva demografia, necessita una atenció especial.
La darrera, perquè ens hem passat el nostre temps, és habitual quan parlem amb vostè, però no puc deixar de preguntar-li, quan estem a menys de 2 setmanes de començar una nova campanya electoral per les eleccions generals a l'Estat espanyol, com creu el president de la Diputació de Tarragona que acabaran, com acabarà sent el govern que surti d'aquestes eleccions del 26 i tot?
És una pregunta, li he d'admetre que és difícil, perquè s'escau precisament en una conjuntura política en què el primer intent no ha funcionat. I això no ho havíem vist mai. Per tant, estem actuant en un terreny del que no tenim referents. S'ha trencat el bipartidisme tradicional, s'ha atomitzat molt el vot ciutadà i hi ha hagut una manifesta imperícia, per dir-ho d'una manera suau, dels actors polítics principals en entendre el missatge dels ciutadans i transformar-lo en instrument de govern. No s'ha sabut fer. És a dir, el que ha passat a la política espanyola és un fracàs. Hauria pogut passar a la política catalana i no va passar. Mal que ens agradi, que hagi quedat d'una manera o d'una altra les coses, o que agradi molt. Independentment de la lectura que en faci cada un, el cert és que a Catalunya vam salvar el mandat de les urnes. Espanya no l'ha sabut salvar. Per tant, ja partim d'una situació molt diferent, en què això doncs, té uns costos, no els electorals, que aquests són els menors, té costos d'altra magnitud, difícilment valorables però alts. Naturalment no és un element de prestigi per la política de l'Estat espanyol i diguem no ens permet quedar amb un llibre de notes esplèndid davant d'Europa i davant del món. Per tant, la realitat espanyola, important pel seu pes econòmic, social i per la nostra importància estratègica, no està passant un bon moment. Què desitjo que passi? Doncs que el ciutadà, quan hagi expressat el seu nou mandat, no tornem a caure en el mateix error i, per tant, sapiguem interpretar, que no vol dir pervertir o canviar, sinó fluir d'una manera el més natural possible el mandat de les urnes a l'acció de govern. I això, és clar, podem aconsellar, podem opinar, podem dir molta gent, però hi ha uns directes protagonistes que són els que concorren a aquestes eleccions que, naturalment, han de saber posar cada un de la seva part allò que pertoqui. Arriscant, naturalment, i amb un punt d'audàcia. No de temeritat, però d'audàcia sí. Jo puc parlar de casa meva, és a dir, la meva simpatia política està per una determinada força. No hem d'ocultar ningú, que per tant jo ja sé què votaré, i per tant, com que votaré a la força política que jo represento, doncs ja me'n cuidaré molt de que aquest missatge sigui recollit com el de molta altra gent, de que tornem a un programa que s'arrapi clarament els interessos de la societat, de l'economia i de la nostra posició. Sempre m'ha agradat treballar en programes concrets i, naturalment, que sapiguem estructurar una posició valenta, decidida, moderna, del segle XXI, que ens faci que els ciutadans diguin «Miri, m'hauria agradat més així o m'hauria agradat més això, que això és el dret de cada un, però tenim govern, es prenen decisions i el país avança». I, naturalment, que aquest govern sàpiga també donar una resposta a l'interès global, majoritari, manifest, contundent, sostingut en el temps del poble de Catalunya, que vol una resposta. Vol una resposta. No vol una esquena girada, no vol una mirada de reull, no vol un cop de porta, no vol la persistència d'aquestes actituds. Vol una resposta. Clama per una resposta. Desitja un diàleg i una resposta i una solució. Per tant, el nou govern ha de fer això. No ho té fàcil. Però és la responsabilitat dels que aspiren a governar donar resposta a aquests condicionants.
Doncs l'emplaço a que una vegada hi hagi uns resultats ens tornem a trobar per avaluar no només la situació del govern espanyol, sinó també com avança la demarcació de Tarragona, si pot ser abans que tanquem aquest 2016 millor, si no més endavant.
Tant de bo que sigui així, serà un plaer, i en aquesta ocasió ara torna a que sigui a Falset. Per tant, a tornar a visita a casa vostra.
Li agafo la paraula, president Poblet.
Gràcies.
Moltes gràcies. Primer posicionament institucional de la comarca contra el pas del Rally Catalunya-Costa Daurada pel Priorat. En el Consell d'Alcaldes celebrat el passat dimarts es va aprovar una moció de rebuig al pas de la prova per 16 vots a favor i 2 abstencions dels alcaldes i alcaldesses o representants dels ajuntaments priratins. El president del Consell Comarcal, Joan Carles García, va comentar la votació en el ple de l'ENS celebrat el mateix dimarts. García valorava pels micròfons de Ràdio Falset el resultat de la votació del Consell d'Alcaldes.
Bueno, és un reflexe de la realitat, no? De la comarca, per un costat, i el tema de, doncs, que és un event, doncs, que no s'adequa al que és o que vol que sigui la nostra comarca. Després és un tema que, segons els alcaldes, doncs, aporten, pels llocs on passen, doncs, només aporta dificultats. No és res en contra de l'organització, l'organització fa el que pot, però hi ha coses que l'organització no pot controlar, com és la quantitat de gent que ve, i després allà se posa els perjudicis que acaba ocasionant amb alguns agricultors, però després també és lo tindre els municipis aïllats durant tot el dia, talls de carretera, i bé, bueno, és el reflexe del món municipal de la nostra comarca.
Des de les CUP reiteraven el seu alineament amb les posicions contràries al pas del rally i les seves conseqüències per la comarca. Escoltem Damià Fàbrica, que és el conseller de les CUP a l'oposició al Consell Comarcal.
Bé, primer de tot, el que remarquem amb això és que estem contents de que diguéssim, hi hagi hagut un quòrum molt alt, i que realment, doncs, al final lo que pensaven els ajuntaments, que al final són representants de la major part de la comarca, doncs s'hagi fet cas i s'hagi portat endavant, no? Més enllà d'això, nosaltres ja sempre hem dit que el nostre model turístic doncs no encaixen bé aquests grans esdeveniments on tenim grans aglomeracions durant pocs dies i realment, doncs, uns beneficis dubtosos, i doncs realment també tampoc acaba d'encaixar amb tots els projectes de desenvolupament turístic que estem tirant endavant com a comarca, com pot ser la Carta Europea de Turisme Sostenible o el projecte de candidatura a la UNESCO, no? O sigui, en aquest sentit estem contents des del grup de la CUP.
En el ple es va aprovar una moció de suport als alcaldes i ajuntaments als que l'Audiència Nacional demana informació per l'aprovació de la moció de suport a la resolució del Parlament Català respecte al 9-N. Tornem a escoltar Damià Fàbrega de les CUP, ja que va ser el grup que va presentar la moció.
És mostrar més, un pas més, un compromís més, primer, de suport amb aquesta primera línia de càrrecs electes que realment patiran una mica aquesta primera embestida de l'estat espanyol. I bé, doncs, seguir coherents i ferms dins de les nostres posicions, no? De cara a seguir endavant amb el procés, i com el Consell ja també va aprovar aquesta moció, i realment amb altres mocions, doncs, ja ha anat mostrant aquest suport cap a aquesta línia.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Joan Carles García, també va informar en el ple de la signatura del conveni entre l'ENS i Mascarandell de cara a tirar endavant accions conjuntes de formació.
Oficialitzarà aquesta col·laboració que hem tingut ja d'uns anys ençà amb els temes de formació, que és un tema que el Consell Comarcal hi ha apostat ja des de fa, sempre hi ha apostat, però de manera molt més important els últims 3 anys, amb la designació d'una ODL, que és un agent de dinamització, que és la que fa 3 anys que està treballant a la nostra comarca, que està en contacte amb el teixit productiu, que mira a veure quines són les seves necessitats formatives, i com que nosaltres, doncs, tenim les dimensions que tenim a nivell de població, doncs, bueno, doncs, a vegades hi ha cursets que potser nosaltres directament no els podem fer perquè no tenim suficient gent, doncs, bueno, intentes col·laborar amb Mascarandell, també ho fas amb la Ribera, ho fas amb moltes entitats, a fi efecte de canalitzar les necessitats de formació que hi ha. I després, doncs, el que fa és oficialitzar una col·laboració, doncs, que ja portem ja uns quants anys funcionant.
Continuem amb més qüestions. L'avaluadora de la Carta Europea del Turisme Sostenible del Priorat ha visitat la comarca aquesta mateixa setmana. Durant 2 dies, la persona encarregada de verificar sobre el terreny, amb entrevistes a les entitats i persones, la relació entre la proposta i la realitat del territori, va poder reunir-se, com us dèiem, amb les diferents administracions i va trepitjar la comarca, com comenta Neus Miró, gerent del parc.
Ella era una persona que preguntava molt, li preocupava molt què és el que oferia el nostre territori vers la sostenibilitat i vers la biodiversitat del món mundial, d'alguna manera.
Ara caldrà esperar fins als mesos d'octubre o novembre per saber si, finalment, el Priorat rep l'acreditació de la Carta Europea del Turisme Sostenible. La sisena edició de la Festa del Vi Solidari de Marroig va servir un any més per esgotar, en unes hores, i tot i la pluja, les ampolles preparades per l'edició del passat dissabte a la tarda. La festa va començar al matí, amb els actes més divulgatius. Esta la campanya va explicar la seva experiència com a mare d'una víctima del càncer infantil i la seva vinculació a l'obra social de Sant Joan de Déu. El coordinador de la festa, Josep Maria Beltrán, explicava els motius pels que la festa també inclou una xerrada o testimoni de la lluita contra el càncer infantil.
Aquest tipus de xerrada col·loqui que han fet, no?, amb l'Estela, pues, ajuda a entendre molt bé la realitat del càncer infantil i, bueno, pues, mos demostra que és útil poder-n'hi parlar i donar-ho a conèixer, i és una tasca, pues, que l'obra social també, pues, realitza, i bueno, pues, n'hem après tots molt.
La música a aquesta edició va a càrrec de Joan Rovira i Marta i Gregori, al bancal de l'Alegno. A la nit va ser el torn de Papagayo i Segona Mà al Casal Marrotxa. També aquesta setmana, més concretament el passat dimarts, l'Ajuntament de Falset i la Universitat Rovira i Virgili van signar el conveni de col·laboració per tal d'afavorir la recerca històrica al municipi i la comunicació dels resultats. Un dels àmbits específics és l'estudi del Call Jueu de Falset pel que fa a la seva anàlisi històrica, documental, topogràfica i també la socialització dels resultats, la comunicació dels resultats. Recordem que Falset comptava amb un Call Jueu d'una gran importància a l'edat mitjana i bona part de l'actual entramat urbà dels carrers i places s'estructura a partir d'aquest llegat. El conveni entre el Consistori Falsetà i la URB té una durada de 3 anys i estableix que, a més de la recerca, que s'efectuï caldrà organitzar, com dèiem, diverses activitats per donar a conèixer les dades que s'obtinguin, ja sigui a través de cursos, seminaris, exposicions i altres iniciatives que consideren les dues institucions. Ja ha començat la campanya electoral i els candidats de la nostra demarcació ja es comencen a moure. El passat dijous, el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés Espanyol, Jordi Salvador, va visitar el Priorat i va anunciar que tornarà ja en campanya electoral.
He anat escoltant una miqueta, doncs, bueno, el que diu l'alcalde de Falset, i una miqueta de parlar de tot el territori del Priorat, on tenim una representació en nombre d'alcaldies molt important, concretament 10 alcaldies. I la veritat és hi ha preparat també l'acte fort que farem el dia 17 de juny, a les quarts de 8 de la tarda, en el qual farem un acte el més potent possible aquí a Falset, no? Perquè l'altra vegada no vam vindre, vam fer una aposta no perquè no per desinterès, sinó simplement perquè en aquests moments ens interessava penetrar a l'àrea metropolitana, i bueno, crec que aquesta vegada ens tocava vindre i ho hem fet dues vegades, una avui i l'altra el dia 17.
I abans dels esports, un apunt econòmic. Segons les dades del Servei Català d'Ocupació, el SOC, el passat mes de maig es va tancar amb 478 persones del Priorat inscrites al Servei d'Ocupació a la recerca de feina. Respecte al mes anterior, l'abril, hi han 13 persones menys inscrites. La dada interanual també és positiva, ja que respecte al maig de l'any 2015 hi han 52 persones menys inscrites al SOC. S'ha acabat la Lliga, però la nostra comarca continua sent escenari de proves esportives. El passat dissabte va ser la primera edició de la Gran Fondo Priorat i ja sabem que tindrà una segona edició l'any vinent després de l'èxit de la primera cursa. Més de 1.700 participants van prendre la sortida en una prova que finalment, en el cas del traçat llarg, va arribar als 100 quilòmetres. Tot i alguns embussos en alguns punts del recorregut, des de l'organització comentaven la bona rebuda entre els participants. Mauro Llorenç és el director de la Gran Fondo Priorat i es mostra convençut que l'any que ve hi haurà segona edició.
Doncs molt bé, la primera avaluació tant de l'organització com dels participants és molt bona. Hem tingut una gran acceptació. La gent ha quedat encantada amb el circuit i amb la posta en escena de la marca, però hem tingut la gent ha acusat molt l'esforç de la duresa de la prova, que realment és el que buscàvem. De fet, el lema era crear-se el mito i podem dir que la gent ha creat el mite. Seguríssim, seguríssim. No els podem deixar el tiratge a aquesta gent, els volen superar l'any que ve i segurament amb documents que estan diran als seus amics que vinguin o provin i serà un referent completament segur.
A nivell purament esportiu, el primer classificat del recorregut de 96 quilòmetres va ser Josep Betalo, que va contemplar el circuit en menys de 5 hores.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila. Esperant que continueu amb nosaltres i participeu en l'Hora del Vermut, el programa de tertúlia d'aquesta emissora que començarà en uns minuts. Nosaltres només ens queda recordar-vos que avui és el dia del Global Wellness Day. A la nostra comarca s'han organitzat diferents actes, especialment a la seu del Parc Natural de la Serra del Montsant aquest matí i aquesta tarda a Cornudella. Amb aquest dia i esperant que ens retrobem a nivell informatiu dimarts amb el nou butlletí intersetmanal, ens acomiadem desitjant-vos un bon cap de setmana.